I queden 12 minuts i no vull deixar de parlar d'un altre tema que potser quan heu sentit les notícies us ha semblat que no us toca, perquè ve de molt lluny, però ves que no us toqui al final en el vostre dia a dia. I és que els Estats Units han acabat amb la neutralitat exigida als proveïdors d'internet. Els republicans, és a dir, Donald Trump, han tirat endavant una reforma que permetrà a aquestes empreses imposar restriccions arbitràries en funció de l'usuari i del contingut. A la pràctica, suposarà que els proveïdors podran bloquejar o alentir l'accés a determinades pàgines web amb només la condició que ho facin públic. És un canvi de regulació que, per exemple, permetria que una proveïdora d'internet cobrés més als clients d'una televisió per cable que a una altra, en funció dels seus propis interessos. Espera que busco ajuda. Gina Tost, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
La Gina és companya del Generació Digital. Això a l'usuari, a veure, l'usuari català encara no l'afectarà, perquè això és una decisió als Estats Units, que a més les grans companyies han anunciat que presentaran batalla legal, és a dir, que potser això va per llarg. Però perquè qui ens escolta ho entengui, què implica això? Què és acabar amb la neutralitat d'internet?
A veure, ho has explicat molt bé. A veure, el
Gràcies.
Principi passa és que el propietari... Has de pensar que, ara per ara, el propietari de la teva connexió d'internet, ja sigui del telèfon mòbil o de l'ordinador de casa, no pot discriminar-te el tràfic que passa, diguéssim, per les seves canonades. Uh-huh. Això vol dir que si tu... Nosaltres sabem que internet, no?, és, ens comuniquem de l'ordinador A a l'ordinador B i per aquestes canonaries hi passa, doncs, informació, no?, paquets de dades. Doncs això vol dir que no poden discriminar ni pel punt d'origen, ni pel punt final, ni pel teu ordinador, ni per on envies la informació, però tampoc pel tipus de contingut que transmets, és a dir, independentment del que hi hagi, o pel protocol, que diguéssim que seria com la tecnologia que faci servir per comunicar-te. Val? I, per tant, a la xarxa tothom és neutral. Això què implica? Això ha implicat, durant, des de que es va inventar internet fins avui en dia, doncs que hi hagi hagut competència i d'aquesta manera hi hagi pogut haver innovació. No haguéssim pogut tenir coses com Facebook o el videochat o la veu IP. La veu IP és allò de quan tu et truquen i en lloc de pel telèfon et truquen, per exemple, pel WhatsApp.
Sí.
No? Doncs totes aquestes coses van ser possibles perquè hi havia competència. Si els provadors d'internet, els propietaris de les canonades, poden controlar què envies, a qui ho envies i de quina manera, no només és que pots pagar per tenir paquets de serveis, tipus de la xarxa social, del vídeo sota demanda o el que sigui, sinó que, a més, estem una mica eliminant aquesta competència de grans empreses, no? Perquè aquestes grans empreses, diguéssim, que ja tenen la feina feta, i les petites que vulguin començar en un dia llunyà a ser grans, hauran de competir pagant part dels seus beneficis per poder estar en aquests paquets.
Per entendre's, perquè a vegades si poses noms a les coses potser ens entendran més bé. Per exemple, si jo a casa tinc contractat Movistar, per exemple, a mi Movistar m'ha de donar el mateix servei si jo, a banda de l'ADSL Movistar, contracto la televisió de Movistar que si contracto la televisió de Vodafone, d'Orange o Netflix.
Exacte.
En canvi, amb el canvi que es va aprovar als Estats Units, si s'acabés aplicant també a casa nostra, podria voler dir que si jo estic amb l'ADSL de Movistar, Movistar em digui, mira, si a més contractes la televisió de Movistar, t'ho deixaré en el mateix preu. Però si contractes Netflix, doncs Netflix et costarà més cara o Netflix t'anirà més a poc i, per tant, les pel·lícules les veuràs pitjor. Això podria passar?
Això podria passar. I això seria el més dolent de cara a l'usuari. Però l'altra cosa més dolenta, que potser és la que els usuaris no veiem, és que Movistar li aniria a Netflix i li diria, si vols que en els teus usuaris espanyols que tinguin Movistar els hi vagi bé, tu m'hauràs de pagar un 20% dels teus beneficis.
Clar.
Això com a usuaris no ho veurem. Per tant, diguéssim, el poder que tenen aquí no sortiran els treballadors de Netflix al carrer a manifestar-se. I si surten, què en sortiran? 1.000? Clar, ho veus o no? Mm. En canvi, si ens ho fan de cara a nosaltres, diguéssim, que a nosaltres és molt més fàcil que ens manifestem i que sigui molt més visible. El problema de la neutralitat a la xarxa és que no és visible. Uh-huh. I, per tant, eliminar-la per ells, entre cometes, és molt fàcil.
Clar. Gairebé sense que ens n'adonem.
Sí, sí, sí. És a dir, com, seria una mica com eliminar la llibertat d'expressió que hi ha a la Xina a internet.
Uh-huh.
Sabeu, no?, que a Xina hi ha algunes pàgines web que no es poden visitar pel govern. Si diguéssim que va pel govern, doncs imaginéssim que al lloc del govern són unes empreses que han decidit que si no pagues X o que si aquestes empreses no els hi paguen X, no les pots visitar.
I això és una decisió del Partit Republicà, vaja, de Donald Trump, que va en contra d'una de les decisions estrella que en el seu moment va prendre Barack Obama, que havia fet bandera d'aquesta neutralitat de la xarxa.
Sí, sí, sí. A veure, aquí va ser que es va posar com a responsable de telecomunicacions i tal a l'antic advocat de Verizon o de Virgin. És a dir, van posar a un noi que estava a l'altra banda a treballar pel govern. I clar, aquí tothom s'olora que aquest noi no està treballant realment pel govern, està treballant per aquestes grans corporacions.
Doncs veurem, perquè insisteixo que als Estats Units ja s'anuncia una batalla legal i després caldrà veure com s'afecta això o com s'adapta això a Europa. Veurem si la Unió Europea seguiria el mateix camí que els Estats Units o si en canvi seria més garantista i per tant no permetria que això passés aquí. Però en tot cas s'obre la porta per eliminar aquesta neutralitat de la xarxa que fa que tinguis l'operadora que tinguis contractada, tu a través d'internet puguis visitar qualsevol pàgina web independent que sigui d'aquesta mateixa operadora o d'una altra, de la competència. I que fa que
bueno, t'haig de dir que a l'agost del 2016 la Unió Europea, a través de l'organisme regulador que té de comunicació electrònica, el BEREC, va dir que tot el trànsit a internet a Europa ha de ser tractat per igual i bloquejar-lo o perjudicar-lo és il·legal. Uh-huh. El que sí que es permet és una cosa que es diu zero rating, que és que és al revés. És a dir, ho hem vist, per exemple, a Vodafone, que té algunes tarifes que et diuen si fas servir Spotify, les dades que gastis amb Spotify no te les contem, de la teva tarifa de dades. Això seria com una neutralitat de la xarxa de zero rating, positiva, diguéssim. Tot i que no deixa de ser allò, no? Què passa si tens Tidal o Deezer, no? Que són altres competidors de Spotify.
Doncs la cosa canviaria.
Exacte.
Gina, moltes gràcies. Bona tarda.
Doncs moltes gràcies.
La Gina Tost, companya del Generació Digital. És d'aquelles decisions que quan l'escoltes ha passat alguna cosa, Donald Trump ha fet alguna cosa amb internet i després quan te l'expliquen dius compte que si això és copiat per altres entitats ens afectarà a nosaltres en el nostre dia a dia. No?
Bueno, és que jo crec que hi ha una cosa que, a veure, jo crec que això encara és molt més complex. Si recordeu quan va néixer internet, jo crec que molta gent, com les grans utopies, es pensava que això era la gran panacea i que tot era, diguem-ne, d'una horitzontalitat brutal. Sabeu que un dels problemes que ha tingut internet des d'aquest punt de vista, i sobretot estic pensant tant en mitjans de comunicació, la primera indústria que cau és la de la música, amb la descàrrega, després la indústria de la música, diguem-ne, va mutant, és el tema de la gratuïtat, del pagament. Què apunta això? Un món de dues velocitats. Un món
per on tu tinguis... Una internet pels rics i una internet pels pobres.
Un món on uns que paguen tindran una informació i els altres que no paguen també tindran una informació, però serà totalment diferent que la que paguen. És a dir, anem a petar aquí. És a dir, jo només ho poso com a escenografia. Sí, sí. És a dir, de la mateixa manera que jo pago Spotify i hi ha gent que no pagui Spotify, salvant les distàncies d'una manera molt salvatge, o la gent que paga Netflix i no paga Netflix, és a dir, anem en aquest món, no anem en un altre món. El que passa que això ens porta, com bé deia la Gina, amb el tema d'aquestes canyeries que ara podem circular lliurement tots des d'aquestes canyeries. Arribarà al punt que aquestes canyeries es aniran tancant amb una hipotèticament...
Francesc, Spotify, pel que et dona, és baratíssim. I el que guanya cada músic per cada cançó de Spotify és ridícul, ridiculíssim. I jo estic contenta, perquè recordo aquells anys que estava en un bar i pensava, t'imagines que ara hi hagués un sistema per poder posar la cançó que tu vols? I ara això està passant. No? I ara podem posar la cançó que nosaltres volem, però tothom cobra poc i qui digui que Spotify és car o que qui diu que els llibres són cars, que seria una
altra qüestió. Però ens movem en això, en el món. És a dir, jo crec que aquí hi ha un problema que darrere hi ha això.
És la dosi la que fa el verí.
No, però qui... És a dir, qui... A veure, una música, una pel·lícula... O sigui, clar, tu no pots fer una pel·lícula si no hi ha gent que cobre. I hi ha molta gent que ha entès que tot és gratis. I aleshores, darrere d'això... més enllà de la salvatjada que pot suposar, hi ha un tema de que hi ha diners, hi ha gent, la gent que escriu, la gent que fa música, la gent que fa pel·lícules, que durant anys i panys aquests diners, tot això, els continguts que circulen, no s'acaben desembolsant d'una manera o una altra.
I això ens portaria a parlar de si l'Estat ha d'ajudar la cultura, si l'IVA, etc.
Però igualment, aquí, jo crec que sí que internet és una gran metàfora d'un espai horitzontal i una xarxa democràtica, i aleshores coses com aquestes sí que són greus, perquè
és un perill de perdre això.
És un perill, però ja no tant des de la perspectiva del consum, no? Que finalment un consum que te l'han seleccionat, és a dir, un consum pel qual hi ha algun tipus de mediació està bé que es pagui, no? Perquè finalment el que eren les cases de discos, les editorials, etc., eren prescriptors, és a dir, feien una feina de mediació entre el creador i el consumidor, més enllà d'això, el que és important és trencar la cadena de valor que hi ha entre la creació i el consum, de manera que qualsevol emissor de continguts, d'informació i de pensament tingui la possibilitat d'accedir a en aquells que en els quals li vol transmetre aquest coneixement, aquesta creació o aquest,
sí,
o aquest
dius,
pensament. I des d'aquest punt de vista sí que jo crec en aquesta utopia, perquè és una utopia molt real
filtre,
i que s'ha vist que és
cert. Jo crec en el filtre. Qualsevol emissor pot i per tant, qualsevol youtuber pot fer una cosa, però quan ha estat corregida per un editor, etc., doncs jo estic contenta.
Però hem vist casos bestials d'accés directe en tots, a l'àmbit musical, en mil àmbits hem vist casos bestials, i en l'àmbit de l'escriptura,
la música, quan hi ha un productor, ho veig molt bo.
L'accés s'ha produït.
Veurem què és el que passa. Primer als Estats Units, perquè insisteixo que a més les grans companyies, Google, Facebook, han anunciat que presenten batalla i que per tant aniran a la justícia, i ja sabem que als Estats Units la justícia també pot durar molt i a més es pot portar pràcticament tot, i després si això té alguna aplicació a Europa o a la resta del món. Amb el Xavi Fina, amb el Francesc Canosa i amb la Laura Pinyol, gràcies a tots tres. Fins la pròxima i a tu, Empar, fins dilluns.
Molt bé, fins dilluns.
Dilluns a les dues, nova edició del Catalunya Migdia. Nosaltres ho deixem aquí. Arriben les notícies de les 4 i després el Roger de Gràcia amb l'Estat de Gràcia i a Catalunya Informació, la Glòria Marina amb el Catalunya al dia. Tornem dilluns. Bon cap de setmana a tothom.